Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La moda dels elfos del Nadal han omplert les xarxes socials aquests últims dies. El que va començar com un joc per a famílies als Estats Units s'ha convertit en un fenomen viral i cada vegada més nens són exposats en vídeos amb les seves reaccions a les travessures dels elfos que fins i tot a vegades freguen el cruel. En teoria, la tradició era un joc divertit, però hem pogut veure que fins i tot arriba a generar por als nens, víctimes de bromes que busquen més visites que somriures i que a vegades les aconsegueixen. Què queda de la màgia del Nadal si els petits acaben desconfiant o espantats? Nadal hauria de ser un moment d'amor, cura, no de viralitat, costi el que costi. I vull que reflexioneu sobre on està el límit entre la diversió familiar i la sobreexposició, ja que sembla que molts pares obliden que els seus fills no poden donar consentiment ple i fan qualsevol cosa per 4 likes i visites. La infància hauria de protegir-se més i és necessari radicalitzar aquesta llei. Deixem enrere, si us plau, aquesta obsessió per aconseguir el vídeo perfecte per les xarxes. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I tots expectants, sabem què passa el cap de setmana, meteorològicament parlant. Doncs atenció, perquè de mica en mica, durant aquest cap de setmana, el centre d'altes pressions de l'Atlàntic s'anirà aproximant a Catalunya, de manera que el temps serà més estable. Amb alguns matisos, el temps estarà marcat pel sol i la boira. A més, a partir de dissabte al migdia, es reforçaran els vents de mestral i la tramuntana. Això sí, la davallada tèrmica més important la notarem dissabte a primera hora, amb valors de 3 o 4 graus més baixos respecte a divendres amb molts punts a l'interior. I és moment de sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que hi ha problemes als accessos sud a la 2 a Sant Joan d'Espí, en ambdós sentits de la marxa, però també a Brera, en sentit Lleida, en aquests accessos. També l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, està carregada. I en el cas de la C32 us trobareu amb problemes a Sant Boi, a C31, també se circula amb certa lentitud, però no amb tants problemes com a la C32. En el cas de les rondes molt carregades, especialment la ronda del en sentit Trinitat, i pel que fa a l'AP7, aturades a la Roca, com també a les vies que voregen aquest municipi, a l'AP7, a Barberà i també a la B30, i a la C58 i la C33, 3,5 km de lentitud per accedir a la Meridiana i rondes. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. 7 de la tarda i 3 minuts, i d'aquí un moment parlarem de les organitzacions en defensa de l'habitatge que finalment han complert la seva amenaça i han anunciat les primeres vagues de lloguer. I avui volem conèixer la perspectiva dels petits i mitjans propietaris sobre aquesta vaga de lloguers i explorar també les seves demandes d'incentius fiscals. Com afecta aquest estrès legislatiu als petits propietaris i quines conseqüències pot tenir aquesta situació en el marc de lloguer? Ens ho explica la Yolanda Bernal i després en parlarem amb el Sergi Llagostera, que és advocat i president de l'Associació de Propietaris de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Hipoyagán, el rey de las mesas y sillas. Para estas fiestas, Hipoyagán pone a su alcance la renovación de su comedor con las mejores sillas y mesas del mercado a los mejores precios. Ir al Hipo, comprar y llevar. Y si usted lo quiere, en 48 horas se lo podemos llevar y montar en su casa. Solo se necesita que usted venga a verlas. Y si no tiene intención de comprarlas, no se preocupe. Igualmente le gustarán tanto que las comprará. No deje pasar esta oportunidad. Hipoyagán.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que, además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza. Y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Organitzacions en defensa de l'habitatge han complert la seva amenaça i s'han anunciat ja les primeres vagues de lloguer, és a dir, inquilins que han deixat de pagar les quotes com a protesta pels preus abusius o pràctiques irregulars per part dels arrendadors. La vaga ja està en marxa en blocs de pisos de Salou i el Vendrell i el mes de març de l'any que ve s'afegirà també un altre bloc, en aquest cas a Setmanat. La primera pregunta que ens fem és si aquesta vaga de lloguers que acaba de començar té o no encaix legal. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs li hem preguntat a un expert en la matèria, el Jordi Bonsoms, que és criminòleg i professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra, i diu que ara mateix no hi ha cobertura ni tècnica ni legal per aquesta pràctica, per aquesta vaga de lloguers. Una altra cosa és que es pugui acabar reconeixent com ha passat a Bèlgica o als Estats Units. De fet, Nova York ha estat una ciutat pionera en aquest sentit. Sindicats i llogaters es van organitzar i el resultat va ser aquest.
Els llogaters apostaven per deixar de pagar les rendes mensuals als seus propietaris a canvi de fer unes millores als habitatges, sobretot perquè a Nova York als anys 80 va haver-hi una crisi on els propietaris no invertien en els habitatges i per tant eren els llogaters qui s'havien de fer càrrec de millorar doncs, les finestres, les humitats o qualsevol desperfecte de l'habitatge. No? El que es va aconseguir simplement era que tots aquells diners que invertia un llogater en el seu habitatge després s'ho descomptava en el lloguer i era una espècie de vaga parcial.
Doncs això és el que va passar a Nova York. Aquí estem encara en una fase molt inicial. Com dèiem, no té un encaix legal i pot tenir conseqüències.
Aquí ara mateix la llei principal és la llei d'arrendaments urbans, la LAU, que no especifica en cap lloc que un llogater pugui deixar de pagar el seu lloguer al propietari. De fet, deixar de pagar el lloguer implicaria que el propietari té dret a posar una demanda per impagament de lloguer i, per tant, això podria acabar en un desnonament en última instància.
Això no vol dir que no pugui tenir recorregut. De fet, el professor Bonsoms insisteix en que una vaga de lloguer no vol dir deixar de pagar de forma individual i sense cap motiu, sinó que darrere hi ha un exercici polític de desobediència que té un objectiu molt clar. I aquesta opció podria obrir la via judicial.
Avui en dia, clar, això aniria tot a través dels jutjats, perquè no és cap dret. Però el sindicat de llogateres o els llogaters que facin vaga de lloguers podrien tenir arguments suficients com per donar un conflicte o un litigi amb arguments a un jutjat, sempre i quan estigui justificat.
El sindicat de llogateres, que és una de les entitats que ha impulsat aquesta vaga de lloguers, reconeix, com deia el professor de dret, que no hi ha un encaix legal, però que cal fer aquesta protesta en forma de desobediència.
Exacte, i l'Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avisa que estem davant de les primeres passes d'un moviment vaguista després de la gran manifestació del 23 de novembre a Barcelona. Els dos blocs que ja han deixat de pagar, a Salou i el Vendrell, tenen en comú que estan gestionats per una entitat bancària i que s'apliquen clàusules abusives.
La propietari és la Caixa i el que ha estat fent amb habitatges de protecció oficial que ha construït amb milions d'euros de subvencions públiques és imposar clàusules abusives en els contractes que fan que els preus augmentin molt per sobre del que està marcat que haurien de tenir els habitatges de protecció oficial, doncs perquè els cobren l'IBI, en alguns casos els obliguen a llogar pàrquing i traster, obliguen també els veïns a tenir la nòmina domiciliada en els seus comptes de la Caixa.
L'Enric Aragonès ens ha posat un exemple que serveix de comparació entre propietari i llogater quan alguna de les dues parts incompleix.
Si a tu se t'espatlla la caldera, sí, i tu truques a l'amo del pis perquè te l'arregli i no ho fa, tu estàs sense aigua calenta, no està complint la seva part del contracte de doncs, proveir-te d'un pis amb unes condicions determinades d'habitabilitat. Doncs si tu t'enfades, diguéssim, i dius, sí, bueno, doncs ja me l'arreglo jo i m'ho trec del lloguer, tu estàs en situació d'impagament i et podrien perseguir per impagament del lloguer. Fixeu-vos quin desequilibri tan gran.
Per cert que el sindicat de llogateres ha posat en marxa una campanya porta a porta per uns 500 pisos de Barcelona on sospiten que es podria iniciar una vaga de lloguers. Són finques que ja haurien contactat amb l'organització perquè s'estaria cometent algun tipus d'abús.
Saludem el senyor Sergi Llagostera, que és advocat i president de l'Associació de Propietaris de Catalunya. Senyor Llagostera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li sembla això que m'ha explicat ara fa un moment?
Bé, en quant a la vaga, és un dret laboral, per tant, no té encaix en els temes d'arrendaments i lloguers de pisos. Per tant, crec que és una mesura que es proposa desafortunada i el que ve a encobrir és un incompliment de contracte com un xantatge per perjudicar el propietari. De totes maneres, el plantejament que es fa és erroni, perquè ni el propietari és responsable d'aquesta situació creada, que ho és l'Estat, ni cap l'acció no està emparada per cap norma. És a dir, això és un incompliment clar i senzill i que no té objecció. És a dir, no es pot posar cap però. És una mesura desafortunada.
Quins mecanismes es podrien implementar per protegir els petits propietaris sense desincentivar el lloguer assequible?
Aviam, els petits propietaris a Catalunya, cosa que sembla que es desconeix per part de qui fa aquests plantejaments que no tenen cap base. A Catalunya tenim de petit i mitjà, miri, una estadística que dona l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de l'any 2023. El 90% dels propietaris que lloguen tenen 5 o menys pisos llogats i representen un 76% dels propietaris de totals que lloguen. Evidentment, la mesura perjudica o pot perjudicar a gent que precisament no té la culpa i que és el llogater tradicional, ni és un fons voltor. Vull dir, és una mesura totalment dirigida i de forma genèrica contra el propietari sense cap ni peus. Que això ja ve a dir, ja deslegitima i demostra la poca serietat i la mala solució que té qui proposa aquestes mesures d'expressió.
Llavors, creu vostè que l'actual situació legislativa afavoreix la confrontació entre llogaters i propietaris? Com es podria evitar això?
No, no és que l'afavoreixi, és que hi ha qui li interessa que hi hagi aquesta confrontació, perquè no té recursos, no té cap més plantejament, no té cap més idea, i l'única manera que té de fer soroll és plantejar un conflicte. De fet, és un problema que s'ha de solucionar. El problema hi és, hi ha una dificultat d'accés a l'habitatge, però no és per culpa del propietari, ni per culpa dels fons voltor. Aquí el problema que és que des de l'any 2015 s'ha fet una legislació que ha provocat que el mercat de lloguers entrés en recessió i cada vegada hi ha menys lloguer, cada vegada hi ha més gent que necessita lloguer i al final ens trobem amb un embut, que és el que està passant ara. Pel que fa referència als preus, hi ha solucions. Per exemple, si les lleis es fessin bé, se segmentaria els problemes per sectors, és a dir, els més vulnerables haurien d'anar a lloguer social, que no n'hi ha. Que no hi hagi lloguer social no és culpa dels propietaris, és culpa de l'Estat o de l'administració. Després, la persona que té capacitat per llogar un pis, en aquest cas, se li podria incentivar al propietari pues, que baixen el preu a canvi d'una compensació. Uh-huh. I així el llogater que té capacitat econòmica per llogar un pis al preu en el mercat lliure no tingués un esforç econòmic tan alt com el que pot tenir ara, no?
Imagino que per això des de l'any 2015 el 40% dels pisos de lloguer han estat retirats del mercat, en gran part imagino per aquest estrès legislatiu, no?
Sí, 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 és que hi ha un estrès sobre la propietat privada tremendo i sense cap ni peus. A més, no s'ha fet un seguiment de l'aplicació de la norma. I ara, respecte al 2015, estem pitjor. Si s'hagués fet un seguiment, s'haguessin donat compte de que aquesta tendència legislativa és errònia i s'hagués rectificat. I ara ens trobem tot el contrari, que encara s'insisteix en aquesta via. Per tant, ve a demostrar que les persones o entitats que demanen totes aquestes mesures dràstiques no saben per on van. Simplement fan plantejaments de màxims, sense cap ni peus, sense haver estudiat el mercat, sense haver estudiat solucions. És a dir, no té lògica. Per tant, els deslegitima com a representants dels hipotètics llogaters afectats, no?
La gran majoria de gent, senyor Llagosta, que té potser un o dos pisos per llogar, segurament que és un complement a la seva jubilació en molts casos, no?
Sí, és que el teixit de propietaris que lloguen a Catalunya predomina el petit i mitjà propietari. Mm. Llavors molta gent pues, aquests lloguers o aquests pisos que es lloguen els ha adquirit pues, amb estalvis, amb esforç, amb herències. Vull dir, no són especuladors. És a dir, aquí un 90% de propietaris no es pot dir ni que especulin. Simplement ho tenen com un complement, com vostè ha dit, o com un patrimoni que s'ha anat fent i s'ha anat guardant i se li treu, evidentment, un rendiment econòmic, i és una ajuda familiar, no és d'una persona que li sobra el diner i no sap què fer i inverteix, no? A vegades ha vingut per una altra via, la via de l'esforç, la via de l'estalvi, per transmissions de pares a fills, etc.
Escolti, parlàvem abans de Nova York, que ens queda una mica lluny, però què li sembla això que estan fent, que els inquilins puguin autorreduir-se les mensualitats en situació de greuge?
Aquí no està previst. I comparar el dret anglosaxó amb el dret aquí, per exemple, espanyol, és absurd, és que no tenen ni punt de comparació. Són cultures diferents, tot és diferent, no podem comparar coses que són totalment diferents.
Uh-huh. Des del govern de Catalunya els ajuden, els assessoren, els atenen a vostès com a propietaris?
Diguem que ens escolten, però hi ha una inactivitat total. Hi ha una inactivitat total i no sé si és una manca de voluntat de resolució del problema, però evidentment no s'està fent res.
Clar, perquè s'hauria de fer alguna cosa per protegir els petits propietaris, no? Sense desincentivar el lloguer assequible, però incentivar també o protegir els petits propietaris, perquè semblen moltes vegades els culpables de la història, no?
Sí, de fet el propietari està criminalitzat d'alguna manera i això és el que s'hauria d'impedir. A més, si ens carreguem el propietari retira pisos del mercat, què es llogarà? O sigui, faltaran pisos segur? Vull dir, no sé com pensen solucionar el problema. Si no hi ha pisos de lloguer, no hi ha lloguer i el futur llogater no tindrà on anar. Jo crec que és un tema que s'hauria d'enfocar d'una altra manera. I deixant ja a part totes aquestes propostes que no tenen ni cap ni peus, que s'estan fent des de l'altra banda, no? De la banda del sindicat de llogaters, etc.
Ara que estem parlant d'això, però també si comencéssim, senyor Llagostera, a parlar dels problemes que tenen vostès a vegades amb els inquilins, d'unidó, eh? Ho dic perquè, clar, estem veient, ens estem posant a la banda de la gent que lloga, però el propietari, escolti'm, hi ha 1, 2, 3, 100 casos de gent que no paga, gent que destrossa els pisos, gent que ocupa també.
Sí, i en això la resposta judicial és molt lenta, i a més, sobretot des de la llei que es va fer la llei de la vivienda, i una mica enrere s'han dictat normes que l'únic que han aconseguit és allargar els procediments de desnonament, complicar-los, i tot això va en perjudici del propietari. Som la comunitat de Catalunya, per exemple, d'Espanya. Catalunya és la comunitat d'Espanya que té més ocupacions de tot l'Estat, amb un 40% de tot l'Estat. El que ve a demostrar que, d'alguna manera, si s'està incentivant l'ocupació, s'està incentivant l'impagament de lloguers, no passa res, i tot són traves pels propietaris que volen llogar o que estan llogant. Això que provoca recessió del mercat de lloguers, és a dir, del parc d'habitatges en lloguer. Cada vegada hi haurà menys habitatges en lloguer i el problema serà més gros.
Així és. Li agraeixo moltíssim, senyor Sergi Llagostera, que és advocat i president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. Ja sap que sempre aquí teniu una altaveu perquè ens agrada també escoltar-vos. Moltes gràcies i aprofitem ja per desitjar-li bones festes.
Pues moltes gràcies a vostès i igualment, i bones festes.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña, el tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Aquest divendres i amb les celebracions de Nadal a tocar, ens preguntem si es pot sobreviure a les trobades nadalenques patint celiaquia. Els que entenen la matèria expliquen que requereix una mica més d'organització i de previsió. Els metges, per la seva banda, recomanen que durant les festes de Nadal no es trenqui el bon ritme de la dieta i no fer gaires transgressions, ja que després repercutiran en el nostre cos. L'objectiu final, ens expliquen, ha de ser viure les festes sense cap contaminació. En aquest sentit, tot serà molt més fàcil si les celebracions importants es fan a casa de la persona amb celiaquia. I és que en aquest cas el celíac juga a casa i tot està molt més controlat, a més de la salut, que està per damunt dels formalismes dels familiars i dels amics. Segur que ho entenen tot i encara això sí queda feina per fer per sensibilitzar sobre aquesta malaltia celíaca tant a la població en general com als restaurants en particular. L'endocrina de l'Hospital del Mar, Laura Carot, ha estat a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra i, entre d'altres coses, ha explicat a la Mar Puerto perquè cada vegada hi ha més persones celíaques o que tenen intolerància al gluten.
Sí, perquè la celiaquia afecta aproximadament l'1% de la població, però el seu impacte és significatiu. La doctora Laura Carot, metgessa adjunta del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital del Mar, explica que cada cop hi ha més persones intolerants al gluten.
Cada cop diagnostiquem més i, bueno, probablement siga una mica tot, no? En els darrers anys estem, per una banda, molt més sensibles a la detecció de la malaltia. Abans era considerada una malaltia de nens, i cada cop en adults la investiguem més i quan busques alguna cosa, pues, el trobes bé. A més, també hem millorat molt les tècniques diagnòstiques en els últims anys i és veritat que cada cop tenim més pacients adults diagnosticats de celiaquia.
Ara bé, la doctora assenyala que un cop et diagnostiquen la celiaquia, la teva vida canvia completament.
Els pacients diagnosticats de celiaquia són celíacs al 100%. És veritat que dintre dels malalts hi ha alguns que són molt sensibles a petites quantitats de gluten. De totes maneres, la indicació quan tu diagnostiques a un celíac és dir-li que a partir d'ara i per sempre retiri del tot el gluten.
Per tant, aquests dies de Nadal intentem tots plegats posar-ho fàcil als qui pateixen aquesta malaltia autoimmune. Qui ho pateix en primera persona és la Míriam Baños, sòcia i membre de la Junta de l'Associació de Celíacs, que va ser diagnosticada fa 14 anys. Ella afirma que en aquests anys tot ha millorat, però encara queda molt i molt per fer.
Entre que, per una banda, a l'hora d'anar a comprar han augmentat molt els sobradors 100% sense gluten, no certificats, hi ha més botigues amb productes 100% sense gluten i als supermercats i grans habituals també hi ha seccions, etc. A l'hora de sortir a menjar fora, això no augmenta suficient i encara és una dificultat molt gran que hem d'afrontar nosaltres.
I on queda més per fer, sobretot, és als restaurants. Baños ho atribueix a una falta d'implicació.
Jo puc entendre que és una mica més feina pel restaurador, però a la vegada és donar garanties a un col·lectiu i tant la formació que ells poden fer per assegurar-nos als celíacs que compleixen protocols també serveix per altres patologies, agents amb al·lèrgies, etc. Llavors és falta d'implicació.
Així doncs, actuacions que en casos com aquest fan que la persona celíaca acabi amb un brot derivat de que hi menja i amb problemes de salut que impedeixen que es compleixi amb la igualtat tan desitjada entre els celíacs i els no celíacs quan van a menjar fora.
Hoy nos estamos preguntando cómo es el día a día de un celíaco, cómo gestiona sus salidas a restaurantes y sobre todo ahora en épocas de cenas y comidas de Navidad. Atención con el dato, porque solo el 4% de los restaurantes ofrecen opciones sin gluten y además están acreditados por la Asociación de Celíacos de Cataluña. Vamos a hablar con Ángel Pérez, que es gerente del grupo El Pósit, que tiene restaurantes en Tarragona, Cambrils y La Pineda. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Oye, solo un 4% de los restaurantes ofrecen esta opción a las personas celíacas. Muy pocos, ¿no?
Sí, la verdad es que, y además nosotros los primeros sorprendidos, porque desde que estamos asociados con la Asociación de Celíacos de Cataluña, nos vienen diciendo estas cifras que no son lo que nosotros pensábamos. Normalmente vas a un restaurante y siempre tenían alguna cosa sin gluten, pero nunca podíamos pensar que fuera tan difícil poder decirle a un restaurante que tiene las cosas más o menos en regla como para que un celíaco esté tranquilo, ¿no?, cuando entra, sobre todo por el tema de la contaminación cruzada, un poco más allá de lo que es un producto sin gluten,
¿no? Claro, porque imagino que habrá que tener más espacio, ¿no?, para tener esas dos cocinas, ¿no?
A veces el espacio y otras veces la voluntad, nada más. A veces es solamente la voluntad de poder hacer o decidir qué quieres hacer, ¿no?, en tu negocio.
¿Habéis notado, Ángel, que desde que sois un restaurante también para personas con celiaquía, ha aumentado el número de personas que acuden a vuestros establecimientos?
Sí, claro, pues precisamente por lo que dices, porque no hay tantos restaurantes que le dé esta tranquilidad, ¿no?, a mucha gente que es celíaca. Nosotros empezamos esto hace más o menos unos 10 años, cuando detectamos que ya había una parte importante de nuestra clientela que nos demandaba, que eran celíacos y nos demandaba platos sin gluten, ¿no? Entonces, tampoco la sociedad estábamos muy familiarizados con lo que era gluten, sin gluten, y nosotros mismos los primeros. Pero clientes que eran muy habituales, familias que venían a nuestro restaurante de manera muy habitual, y hablando con ellos y explicándonos, y que además formaban parte de la asociación, pues nos decían: oye, pero vosotros siempre lo hacéis bien, vosotros venimos aquí y lo hacéis, ¿por qué no dais un pasito más y tal? Y a partir de ahí nos pusimos en contacto con otras familias, empezamos a hablarlo con otras familias que venían al restaurante, y fuimos dando pasos hasta que llegamos a la propia asociación a través de ellos.
Muy bien.
Hicimos un día un taller invitando a varias familias que pudieran venir a nuestro restaurante, a varias familias con celíacos en la familia, a que vinieran en nuestro restaurante y nos dijeran ellos de qué manera podrían hacer las cosas o de qué manera podríamos nosotros hacer las cosas para que ellos se sintieran más seguros, ¿no?, viniendo a nuestro restaurante. Y ahí un poco empezó todo. Ahí fue cuando nosotros empezamos a dar pasos importantes y vimos que, aunque era bastante no fácil, incluso difícil, vimos que también era una posibilidad de hacer más grande la clientela en nuestro restaurante, porque la comunidad de los celíacos pues con este tema era muy agradecida. Y a partir de aquí empezamos a trabajar no solamente en ofrecer más productos sin gluten, sino en dar pasos importantes, y acabamos convirtiendo nuestra cocina en una cocina prácticamente sin gluten, con una pequeña zona con gluten, ¿no?
Muy bien.
Sería al revés en otro restaurante. Y esto es, nosotros entendimos esto, que era lo que teníamos que hacer primero para darle esa tranquilidad a los celíacos de que la contaminación cruzada estaba muy controlada, entonces el riesgo era muy mínimo en nuestro restaurante, y también segundo porque también el personal en un restaurante va pasando, hay que formarlos bien, muchas veces cuesta que esta formación se lleve a cabo, y entonces era una manera, si en el restaurante tenemos pocas posibilidades de esa contaminación cruzada, pues es mucho más fácil garantizarle a un celíaco que pueda estar más tranquilo. Y por eso reconvertimos nuestras recetas, muchos de nuestros platos de toda la vida, porque somos un restaurante con 53 años ya, tenemos 53 años y grande, y muchos de los platos que tenemos en nuestra carta son platos estrella. La gente a comerlos desde siempre.
Porque, Ángel, ¿se puede comer bueno, de calidad, saludable, siendo celíacos? ¿O las opciones de platos es mucho más pequeña?
No, nosotros somos el ejemplo. Nosotros, el 90% de nuestra carta es sin gluten. Y son los mismos platos que todo el mundo ha venido a comer en el Pósito. Pero eso es verdad que nos ha llevado mucho tiempo de I+D, de recomponer, reconstruir también parte de nuestros platos, dar unos pasitos más para poder convertirlos en platos sin gluten, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un plato muy estrella de nuestro restaurante son los calamares a la romana, ¿no? Conseguir esa esponjosidad, ese color, ese sabor, ese tacto, exactamente como los que hemos hecho toda la vida y que nadie lo detecte, pues nos ha llevado mucho tiempo de I+D para poder conseguirlos, y los hemos conseguido, y la gente no sabe si está comiendo con gluten, sin gluten, claro, porque no hay diferencia a lo que nosotros teníamos antes, a lo que, igual que los arroces, dimos los pasos para garantizar que todos los arroces son sin gluten.
Qué bien.
Y no han cambiado, al contrario, han mejorado en sabor, pero para
qué bien
todos.
Oye, no sé si sabes que Cangas del Narcea, en Asturias, se ha convertido en un paraíso para aquellos que tienen celiaquía, ¿no?, y deciden pues hacer un turismo en sitios como Cangas del Narcea. A este camino que vais, Ángel, también vais a ser uno de los restaurantes más importantes de España por tener esa carta con comidas sin gluten, ¿no?
Claro. Nosotros siempre advertimos, siempre, no somos un restaurante sin gluten, porque no somos un restaurante 100% sin gluten. Nosotros seguimos teniendo un pan normal, tenemos los fideos, que es un plato muy típico de nuestra población, que son los fideos rosos, y eso es con gluten. Y tenemos el romesco, la salsa que se está haciendo muy internacional, pero que sale también de la provincia de Tarragona y que está elaborada con una base de pan, y como tiene que ser, ¿no? Y eso no lo hemos perdido ni lo queremos perder. Por eso tenemos ese porcentaje muy elevado de sin gluten, pero seguimos teniendo un pequeño porcentaje de comida que lleva muy gluten, bien, pero que está apartada, como te digo,
al revés.
La cocina es prácticamente sin gluten, con un rinconcito donde seguimos haciendo nuestro pan tumaca, como lo que la gente espera, ¿no?
Muy bien.
Pero aparte de eso, pues todo lo demás, garantizamos que estamos en esa línea, y todo lo que trabajamos cuando creamos un plato nuevo, cuando estamos decidiendo qué cambios y tal, siempre pensamos en hacerlo, si puede ser, todo sin gluten.
Ángel, para la gente que nos esté escuchando ahora mismo y quiera saber dónde están tus restaurantes, no sé si a través de la web de Grupo El Pósito podemos encontrar dónde están los restaurantes.
Sí, la web es elposit.com y ahí podréis ver los restaurantes y muchas de estas cosas que estamos. Además, nuestra carta también tiene algo especial que no se suele encontrar en ningún restaurante. Si entran dentro de nuestra web, al entrar en la carta verán que hay un filtro de alérgenos donde si eres celíaco o quieres que te aparezcan solamente los platos que no contienen gluten, le das a sin gluten, y, o sea, es muy un filtro muy, muy fácil y muy claro, y te aparecerán solamente los platos que puedes comer y te desecha ya los que no puedes comer. O sea, es una web que también está muy trabajada, muy pensada, pensando en las personas que tienen problemas de alergias.
Muy y bien. Tal, como... Oye, pues Ángel, ha sido una maravilla conocerte. Seguramente que hay muchos oyentes ahora mismo que se están anotando el grupposit.com para buscaros. Ojalá muchos otros restaurantes, porque decíamos, solo hay el 4% de restaurantes en Cataluña que ofrecen esta comida sin gluten, opción sin gluten, aparte de la comida, digamos, normal, entre comillas. Ojalá muchos sigan tu ejemplo. Ángel Pérez, gerente de este grupo.
Sí.
Dime.
Digo, no, que ojalá que sí, porque además es una comunidad muy agradecida y es un porcentaje de gente, de clientela muy fiel, y que, bueno, es una comunidad que crece continua y constantemente, tanto. Y no solamente por los que son celíacos, sino porque normalmente toda la gente que rodea a la gente celíaca va donde quiere ir el celíaco para estar
claro.
A gusto. Entonces, en un número de clientes exageradamente muy grande, o sea, si lo haces bien.
Sí, sí, es un mercado inmenso, y además estoy segura que si mucha gente siguiera vuestros pasos, a más restaurantes irían más gente celíaca, que por desgracia muchos se quedan en casa porque no tienen muchas opciones. Ángel Pérez, muchísimas gracias y aprovecho para desearte felices fiestas.
Muchas gracias también a vosotros por contar con nosotros y felices fiestas para todos.
Igualmente, gracias, que vaya bien, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, a las 7 de la tarde, 36 minutos, mi amigo Alfonso está encantado con el mensaje que le voy a mandar ahora. Así que, Alfonso, escucha. Cuando se trata de cuidar de tu coche, ya sabes que tú eres el que mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras, y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate ya al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
Ellos me van a matar. Y si está conmigo, le matarán también.
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balista. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente.
Yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
Más de lo mismo.
Claro, totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con
sí,
esa tarjeta
sí,
de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
Antes Cepsa Go,
ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go,
ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa,
ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go,
ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
El lunes 16 de diciembre en La Linterna nos vamos a Galicia. Desde el Salón de Actos do Pazo de San Marcos en Lugo, La Linterna, con Ángel Expósito, iluminará la actualidad de Lugo y Galicia. Recuerda, el próximo lunes 16, La Linterna en Lugo, Deputación de Lugo. Trabajamos por la provincia.
D'aquí a re, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, ens farem ressò de l'última hora, ens la portarà la companya Yolanda Bernal i també parlarem d'esports amb el company José Luis Gil. Tota l'actualitat del que està passant aquí a la cadena COPE, ja saps que si perds alguna de les coses que expliquem i t'agraden, doncs la pots recuperar a través de COPE.es i també a través de les nostres xarxes socials. És molt fàcil, eh? COPE.es, i allà busques Catalunya i ens trobaràs. No marxis, que d'aquí a re actualitzem què és el que està passant i també parlarem d'esports fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Papá Noel?
Pasaba por aquí y vi que te traían un sofá nuevo.
Es de Galerías del Tresillo. Lo tienen todo con hasta un 30% de descuento y lo puedo pagar durante el 2025 en cómodas cuotas.
Me voy ya a Galerías del Tresillo. Esto lo pasaría en Laponia.
Pero antes, ¿me sacas el trineo de la cocina? Relajémonos más. Estas Navidades vive la vida que te mereces y paga durante 2025. Galerías del Tresillo.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Por fin
fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional, agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
COPE Cataluña y Andorra.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció perquè Barcelona acollirà la pròxima conferència de presidents. Avui s'ha fet a Santander. Salvador Illa ha ofert Catalunya per acollir aquesta propera trobada i el govern de Pedro Sánchez ha agafat el guant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ho acaba d'anunciar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de la cimera que s'ha fet avui durant tot el dia a Santander amb els presidents de totes les comunitats autònomes. La propera cita, com dèiem, serà a Barcelona. Més enllà d'aquest anunci, un dels temes estrella en aquesta conferència de presidents ha estat el finançament. El president català, Salvador Illa, assegura que hi ha hagut consens absolut pel que fa a la necessitat de reformar el sistema actual.
No he sentit cap intervenció de ningú dient que no s'ha de reformar el sistema de finançament. És un punt d'arrencada rellevant i vull posar l'accent. Tot i les majors aportacions que ha fet el govern de Pedro Sánchez, el govern socialista, en aquests 7 anys al sistema de finançament autonòmic, ningú ha posat en dubte que és un model de finançament que s'ha de reformar.
I el president Illa ha defensat les bondats del finançament singular per Catalunya, ha escoltat també les crítiques de les comunitats presidides pel Partit Popular, però insisteix Salvador Illa en que Catalunya no està demanant cap privilegi, sinó que està posant damunt de la taula un model solidari que no pretén passar per sobre de ningú.
Que no posa en risc la solidaritat. El model de finançament de Catalunya és el de la solidaritat. Enfront, en contraposició, al model de la insolidaritat dels que practiquen deslleialtat fiscal. Ho repeteixo perquè quedi clar. El model de finançament singular de Catalunya és el model de la solidaritat enfront del model de la insolidaritat d'aquells que practiquen la deslleialtat fiscal.
Illa marca les crítiques en el desconeixement i ha deixat clar que hi ha a qui li interessa el soroll, però diu que no és el cas de Catalunya.
I després de l'acord a Brussel·les sobre pesca, avui reunió del govern amb el sector i, de moment, es descarten més mobilitzacions.
Almenys a curt termini, és el que ha dit el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad. El sector està a l'espera de conèixer la lletra petita de l'acord per avaluar l'impacte de les mesures aprovades, però són conscients de que ara mateix una nova vaga és inviable.
Ara mateix no, perquè estem a la campanya de Nadal i vull recordar que tenim el sector de la comercialització, peixaters, majoristes i un consumidor, en definitiva, no?, que està esperant el nostre peix per gaudir d'aquestes festes. Ara bé, si això no agafa el rumb, mai millor dit, que hauria d'agafar, doncs, escolta, el sector s'ho pot plantejar, com no.
Recordem que l'acord europeu es resumeix en que els pescadors d'arrossegament podran sortir al mar els mateixos dies, però si abans prenen mesures de sostenibilitat. Això que sembla tan fàcil no estarà a l'abast de tothom perquè implica una gran inversió. I l'Antoni Abad reconeix que hi haurà qui es quedarà pel camí.
Una per una, poder no, però el conjunt de totes elles es farà que el sector el tingui molt feixut per arribar-hi. Que no dic que no s'hi pugui arribar, eh? Però hi ha d'haver-hi un esforç ingent i molt important
i no sé si tots els nostres companys, no és que no vulguin, és que puguin fer-ho, que això és molt diferent. Jo crec que a més d'una costarà, sí.
El sector s'ha reunit avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha anunciat ajudes per donar suport als pescadors i a les confraries a l'hora d'afrontar aquestes grans inversions que se'ls hi venen a sobre. El conseller Ordeig ha garantit que es posaran els diners que faci falta per donar suport al sector.
Des del govern de la Generalitat mobilitzarem els diners que faci falta, per tant no serà un problema de recursos econòmics per tal de que cap pescador, cap pescadora, que cap confraria vegi com les seves finances també es vegin perjudicades o que hagi de deixar l'activitat. Per tant, però necessitem primer de tot que els tècnics analitzin, també el Ministeri demà ha convocat una reunió amb el sector, analitzar les mesures, el seu impacte, i llavors nosaltres també ho farem aquí a Catalunya per llavors desenvolupar presentar diferents propostes de suport per tal de recolzar el sector.
Un anunci que els pescadors s'agafen amb prudència, perquè una cosa són les paraules i una altra els fets, però confien en que els diners s'acabin arribant.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns a tothom.
I ara arriba l'actualitat esportiva. Els companys d'Esports Cope en la veu avui del senyor Gil. Bona tarda, què tal?
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, jornades de prèvia per Girona i Espanyol.
Sí, estem a les portes d'una nova jornada del campionat de Lliga, la número 17, que ens porta ja actuació catalana per partida doble en la jornada de demà. Per exemple, a un quart de cinc de la tarda, a Somoix, a Mallorca. Mallorca-Girona. Després de l'eliminació en Copa davant del Logroñés, després de l'adeu virtual a la Champions, caient també a casa davant del Liverpool, i de la derrota en Lliga davant del Real Madrid, toca que l'equip de Mitchell es posi les piles, perquè, recordem, l'objectiu de la propera temporada és tornar a estar en competició europea. Si no pot ser la Lliga de Campions, òbviament sí la Europa League. I és per això que Mitchell ha donat un missatge molt clar al vestidor. Ha agafat un rotulador vermell, ha marcat els tres propers partits de Lliga, la fi de la primera volta, com a referent i barrera per saber què pot fer el Girona en aquest campionat de Lliga 24-25.
Són tres partits que queden de la primera volta i hem de veure què fem per estar més a dalt o més a baix. Són molt importants els tres. Primer, clar, el primer és demà, i l'he dit a l'equip que són tres partits claus per nosaltres, claus per afrontar la segona volta.
Baixa Krejci per targetes, a més dels lesionats, Sigankov, Yangel, Herrera i Miovski. Anem a veure qui és el davanter centre demà del conjunt gironí. I abans, a les dues de la tarda, a Cornellà Prat, Espanyol o Osasuna. El que passa és que aquesta pel·lícula ja l'hem vista, perquè si Manolo González es jugava al càrrec en el partit contra el Celta de Vigo, doncs pràcticament escenari similar, si no idèntic, al del partit de demà contra Osasuna de Vicente Moreno, que torna a Cornellà Prat. Molt de pessimisme a l'Espanyol, reforçat per l'eliminació en Copa davant del Barbastro, un pessimisme que Manolo González també vol trobar en la comparativa amb anteriors temporades de l'Espanyol.
Sí, yo creo que lo que estamos arrastrando los que estamos aquí a día de hoy, un poco los años anteriores, que hay, pues bueno, ese pesimismo, ese miedo, que yo lo entiendo, que es lógico que esté ahí, porque con muy buenas plantillas el equipo no ha conseguido mantener la categoría. Yo ya sabía que el año iba a ser duro y que iban a haber momentos de este tipo, y ya te digo, yo sabía que la temporada iba a ser muy dura y que iba a tocar pues momentos de ganar. Cuando ganamos todo es la hostia, y cuando perdemos pues hay ese pesimismo, pero que viene también arrastrado de otros años.
Omar i Jofre, amb 5 targetes grogues, són baixa pel partit de demà.
I atenció, perquè el Barça, concretament la gent que gestiona el Camp Nou, no llença la tovallola perquè la final del Mundial es pugui celebrar aquí, no?
Sí, ens han donat el Mundial del 2030 amb Marroc i Portugal. Ja tindrem el nou Camp Nou en funcionament, esperem, cap al 2030. I avui es presentava, entre el Barça i l'Ajuntament, el Pla de Sostenibilitat pel retorn al Camp Nou. Amb els detalls d'aquesta aposta pel Camp Nou per la final del Mundial 2030, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
La millor candidatura, bona tarda, companys, és el que assegura l'Ajuntament de Barcelona, que el Camp Nou és la millor candidatura per tant fer el partit inaugural del Mundial 2030 com la final. Parla el regidor d'Esports, David Escut.
Sabem que tenim la millor candidatura de totes les existents. Dit això, avui, per tant, podem estar ben orgullosos i ben optimistes. En tot cas, el Camp Nou és un dels estadis on es contemplarà tant la final com la inauguració, evidentment, com el gran estadi o el millor dels estadis que hi haurà en el Mundial 2030, sens dubte.
De fet, assegura l'Ajuntament que Casablanca i Camp Nou són els dos únics estadis amb més de 100.000 persones i que tenen aquesta xifra tan gran per poder fer una gran final, i que la ciutat de Barcelona, amb els Jocs Olímpics del 92, ja ha demostrat que està preparada per grans esdeveniments esportius.
Això sí, el que no sabem encara és en quina data concreta tornarà el Barça al seu terreny de joc en aquesta temporada 24-25. En el plànol esportiu, desestimat el recurs per l'expulsió de Hansi Flick, que no seurà a la banqueta contra el Leganés, Ansu i Christensen han entrenat amb el grup de cara al partit de diumenge.
Però diguem-lo de la piscina i Budapest, què passa?
Doncs, miri, és terreny de l'agenda poliesportiva. 20-30, Barça, Olímpia, Milano, Euroliga, torna Mirotic al Palau Blaugrana. 20-30, Osasuna, Barça, Bea, primera red, i pendents d'aquest Mundial de Piscina Curta de Budapest, on tenim a Carles Coll a la final dels 100 estils i dels 100 braça.
Senyor Gil, bon cap de setmana i bona feina, que vagi bé.
Bon cap de setmana, adéu.
Adéu-siau. I nosaltres hem arribat fins aquí. Salutacions, seguit a parlar la Montse Rodríguez. La Linterna torna dilluns, però ara et deixo amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia. Que vagi bé.